Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'infecció del pis d'origen de la plaga de xinxes dels Marinals començarà aquesta mateixa setmana. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament també està tramitant l'expedient per poder desinfectar la resta de l'edifici de forma cautelar. Des de l'Associació de Veïns, el president Francisco García es mostra satisfet perquè, per fi, arribi l'actuació. No obstant això, assenyala que encara cal fer un pas més, conscienciar la ciutadania.
En principi és conscienciació ciutadana, perquè no puede ser que se saquen colchones a la calle o muebles viejos que están afectados por la plaga y el primero que pasa por allí los ve y les parece que son nuevos y se los lleva.
S'espera que la situació en aquest immoble dels Marinals estigui normalitzada en un parell de setmanes com a màxim.
Monarquia sí o monarquia no? Els sabadellencs ho podran respondre aquest diumenge malgrat no comptar amb el suport de l'Ajuntament.
La Junta Electoral de Zona ha prohibit a l'administració local vincular-se amb la consulta impulsada per Sabadell per la República. Tot i això, des de l'entitat insisteixen que no han rebut cap dictamen de la Junta i lamenten que l'Ajuntament es desentengui de la consulta després d'haver aprovat el seu suport en el ple municipal del mes de setembre. Els grups municipals d'Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell han demanat a l'alcaldessa Marta Ferrés si se sap qui ha denunciat la consulta a la Junta Electoral.
En esports, el Sabadell ja té més de 2.500 socis.
El club arlequinet ha superat aquesta fita just 3 dies abans del partit contra l'Olot, que tindrà lloc a la nova Creu Alta. Els dos equips s'enfrontaran per primer cop després que ho fessin durant l'últim partit de la temporada, desplaçant més de 1.500 seguidors a la capital de la Garrotxa.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Esperem una tarda en conjunt marcada pel temps tranquil arreu del país, amb domini del sol, però amb la presència d'alguns núvols alts, núvols que al matí eren força nombrosos arreu del territori i deixaven el cel entrenyinat, però al llarg de la tarda progressivament aniran minvant d'oest a est. Per tant, doncs, esperem que en conjunt predomini el sol. També tindrem alguna nuvolada aïllada a punts de muntanya del nord del territori. Avui amb unes temperatures que en conjunt seran bastant semblants a les d'ahir o una mica més baixes, per tant, no tan altes com aquests dies enrere, i demà mantindrem una situació també marcada pel temps tranquil, fins i tot amb el cel força serè arreu del territori, a primera hora amb algun banc de boira a punts de l'interior del territori, a la Catalunya central, i a la tarda amb algunes nuvolades una mica més nombroses a la zona del Pirineu i a zones de muntanya del quadrant nord-est. Avui encara amb vent de tramuntana a la zona nord del Cap de Creus, el mestral ja girarà component sud i demà en predomini del component sud en conjunt, demà amb unes màximes que esperem que ja puguin pujar lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem una situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58, 6 quilòmetres i mig a Ripollet en sentit nord i 3 quilòmetres i mig a Montcada en sentit Barcelona. A la B30 també hi ha problemes a Barberà, 1 quilòmetre i mig també en sentit Barcelona. I a la mateixa població, però a l'AP7, 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. A Barcelona, a aquesta hora, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt, congestió a Sarrià, entre Sarrià i Vallcarca en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. La plaga de xinxes dels Marinals estarà del tot erradicada en un parell de setmanes. Els equips de neteja han d'iniciar en els pròxims dies les actuacions per acabar amb els insectes que han afectat per complet el número 10 del carrer Tibet. L'Ajuntament ho ha fet públic avui després de comunicar-ho als veïns. El principal escull fins ara havia estat la negativa de l'inquilí del pis on es va originar la plaga, que no volia abandonar de forma voluntària durant uns dies casa seva per poder-la desinfectar.
Una circumstància que ara ha canviat. Amb la col·laboració del seu fill i la feina dels tècnics de serveis socials que li fan un seguiment, l'home s'ha compromès a deixar el pis perquè una empresa especialitzada el pugui netejar. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha explicat quin és el protocol a seguir en una entrevista al Notícies Migdia.
doncs hem activat el dispositiu que teníem previst, que és una empresa de residus per retirar els mobles que s'hagin d'eliminar, una empresa de plagues per fer l'actuació de la desinsectació amb els criteris que ells ens diran i els períodes de seguretat en funció dels productes, i després doncs una sèrie de recursos perquè aquesta persona doncs pugui estar uns dies fora de casa, i recordar que al marge d'aquesta situació una persona en situació de vulnerabilitat i que per això des d'Acció Social, des de Serveis Socials, fem aquesta actuació amb ell.
Un cop acabada aquesta primera actuació, s'iniciarà la desinfecció de la resta d'habitatges de l'immoble afectat per les xinxes. El president de l'Associació de Veïns, Arraona Marinals Can Gambús, Francisco García, diu que els sembla bé, però alerta que els habitants del bloc hauran d'assumir també altres despeses a causa de l'endarreriment de l'actuació.
Es una pena y es un problema, es que todos estos vecinos han tenido que deshacerse de muebles, de sofás, de colchones. Y eso les ocasiona un gasto que también tienen que asumir, que no lo va a asumir nadie. Hay circunstancias especiales como es la de una embarazada que está a punto de dar a luz, y ante el miedo que esto le generaba incluso ha tirado todo lo que había comprado para el futuro bebé.
Les famílies afectades calculen que hauran d'invertir entre 4 i 5.000 euros de mitjana per a reposar tots els béns infectats. Els veïns demanen que l'Ajuntament faci també una campanya de conscienciació ciutadana perquè ningú deixi mobles al carrer sense haver-ho pactat amb els serveis de recollida. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha valorat l'anunci de l'administració local en una entrevista del Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Perquè si ja matem un focus i la resta no, teníem el risc de tornar a començar d'aquí una setmana amb un altre focus al mateix lloc. Per tant, jo crec que al final l'Ajuntament ha donat sortida tant a la proposta que li fèiem nosaltres com finalment ha pogut donar sortida al problema principal que tenien, que era que el veí no podia sortir, amb la qual contents de que després de 2 mesos amb una situació doncs, de molta angoixa dels veïns, doncs, tingui una solució.
L'administració local està tramitant l'expedient que farà que el bloc estigui lliure d'insectes en un parell de setmanes com a màxim.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les patronals sabadellenques celebren l'arribada del Portal Sud a la ciutat. Finalment, després d'una estira i arronsa en l'antic mandat entre el quadripartit i AENA, el govern capitanejat per Marta Ferrés compensarà les terres de la companyia aèria i començaran les obres d'aquesta entrada a la ciutat. Els empresaris, però, no afluixen i reclamen que ara es comencin a buscar companyies que instal·lin la seva seu en aquesta zona de la ciutat.
L'entrada a la ciutat per l'aeroport i el polígon de Sant de Riusec rebran els pròxims anys un canvi d'imatge. El Portal Sud serà una realitat i els empresaris de la ciutat ho valoren molt positivament. Ramon Alberic, president de la Cambra de Comerç, celebra que finalment aquest projecte s'hagi pogut tirar endavant.
Ara, la informació és molt recent, sí que és cert que ja el projecte sembla ser que ja està prou ben definit i que, evidentment, han desaparegut aquelles circumstàncies que impedien que tirés endavant. Per tant, en aquest sentit, la nostra valoració és extremadament positiva.
El director general del Centre Metal·lúrgic, Gabriel Torres, reclama ara que s'aprofiti la renovació d'aquest espai per fer una crida a possibles empreses perquè s'instal·lin al polígon.
Primer de tot, s'ha d'acabar de redefinir quins usos s'hi volen donar després de que els espais d'oci, diguem-ne, han abandonat el lloc. Per tant, ens crea, en una ciutat que hi ha poc sòl industrial, allà tenim una reserva d'espai que jo crec que hauríem de repensar entre tots com aprofitem allò per rellençar aquest espai, no? Evidentment, si l'accés és favorable i favoreix tant l'entrada com la sortida i la interconnexió amb l'AP7, que està doncs, a pocs metres o exactament 1 quilòmetre, això serà un element de qualitat pel polígon. Per tant, si és un element de qualitat pel polígon, això afavorirà doncs, possibles decisions de localització. Sí, pensem que des de tots els punts de vista és positiu.
Les obres de reforma del Portal Sud haurien de començar de cara a finals de l'any que ve.
Notícies vespre.
La consulta republicana convocada pel 6 d'octubre se celebrarà malgrat la prohibició de la Junta Electoral de Zona. Aquesta emissora avança que la secretaria de l'Ajuntament havia rebut un comunicat en què l'organisme no autoritzava la votació per la proximitat amb les eleccions generals del 10 de novembre. La coordinadora de la votació, però, assegura que si cal, la faran a peu dret. Joan Balart és el president de Sabadell per la República.
A nosaltres no ens fan falta ni cadires ni taules per poder decidir les coses. O per pronunciar-nos. La ciutadania té molts mitjans perquè ens puguem pronunciar. Ni que sigui a peu dret, la urna pot estar a disposició de la gent per votar. Només es tracta de que de 10 a 2 la gent s'apropi a un dels 30 punts que hi ha marcats per Sabadell i votar.
Ho ha dit en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Balart també ha recordat que el ple municipal va aprovar el mes de setembre que l'Ajuntament havia de donar suport a la consulta. Des del seu punt de vista, aquesta expressió de la voluntat ciutadana hauria de prevaldre per sobre del dictamen de la Junta Electoral, una resolució que, per cert, encara no han rebut.
Ahir va ser una sorpresa perquè en el moment que l'alcaldessa va donar per fet que se'ns denegava, es va posar del costat, diguéssim, de la institució, per dir-ho d'alguna manera. Això ens sembla una mica estrany, és una cosa de les que valorarem aquesta tarda, perquè resulta que a Alcorcón i a Segovia precisament es fan el mateix tipus de consulta el dia 5, un dia abans. Ells no han tingut problemes amb cap junta electoral.
Amb aquests arguments, Balart ha avançat que recorreran la decisió de la Junta, però que la seva negativa no frenarà la consulta popular. Aquesta tarda, des de les 7, s'està celebrant una assemblea amb els organitzadors de la votació per decidir els següents passos que seguiran.
I precisament sobre la consulta, Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell han emès aquesta tarda un comunicat on demanen que se'ls informi sobre quina persona o entitat ha traslladat a la Junta Electoral de Zona tota la informació sobre la consulta de diumenge. En aquest mateix comunicat, que firmen els portaveus de les tres formacions, els partits independentistes també demanen que se'ls faciliti tota la informació que l'Ajuntament tingui relativa a la prohibició d'aquesta consulta. Encara en política, Ciutadans estén la mà al govern de Marta Ferrés per entrar com a socis al consistori. Adrián Hernández, portaveu del grup Taronja, ha explicat al Cafè de la Ràdio que des de la mateixa nit electoral Ciutadans s'ha mostrat obert a pactar amb el govern socialista per tirar endavant els pressupostos.
Des del primer moment vam estendre la mà a l'actual govern. Al principi jo ja li vaig dir en una entrevista que vam rebre no un tracte molt agradable per part de l'actual govern, i ara estem a l'espera de quins socis volen triar per tirar endavant pressupostos o per tenir estabilitat. Nosaltres continuem estenent la mà per donar estabilitat a aquest govern.
Tot i això, Hernández admet que hi ha un factor que els tira enrere.
Així és, el portaveu de Ciutadans ha carregat contra Podem, assegurant que en moltes ocasions, a l'hora de negociar pressupostos o inclús possibles pactes de govern, es topen amb el Partit Morat.
Nosaltres tenim una relació cordial i que ens entrem en moltes coses amb el PSC, però clar, no és un govern del PSC, és un govern del PSC i Podemos. I és veritat que tenim bastant algunes dificultats amb Podemos, amb la qual i Podemos forma part de l'equip municipal, i aquí hi ha com una relació a dues velocitats, no? Llavors això també, jo sempre li dic al portaveu del govern, que en aquest cas és també el portaveu del PSC, que està molt bé que traiem temes i que es podem entendre, però al final jo també, si he de donar suport, dono suport al govern.
Sobre altres possibles pactes de govern, el portaveu del Partit Taronja ha apuntat cap a Lourdes Ciuró, afirmant que no el sorprendria que la Junta era entrés al govern d'aquí poc. Hernández també ha assegurat que teòricament aquesta setmana s'havien de posar a negociar els pressupostos amb l'equip de govern. Finalment, però, la decisió de Marta Ferrés de canviar el dia de ple per rebaixar tensions ha aturat totes les reunions.
Pot ser que hi hagi...
Desapareix la urna de metre acrilat que s'havia instal·lat al mur de la Llibertat al barri de Gràcia amb motiu del segon aniversari de l'1 d'octubre.
La urna va ser la protagonista dels actes de commemoració del dia del referèndum i és que va encapçalar una manifestació d'unes 2.000 persones des de plaça Sant Roc fins al mur de la Llibertat, a tocar de l'estació Can Feu Gràcia, on es va col·locar. Les entitats sobiranistes, impulsores de les activitats, van demanar respecte per aquest símbol de l'1 d'octubre. Dos dies després, però, la urna ja no hi és per causes que encara es desconeixen.
El comitè d'empresa de l'ECNOR convoca una vaga parcial a la delegació de Sabadell.
La protesta consistirà en dues hores d'aturada a l'inici de cada torn de treball. Les primeres aturades es faran els dies 4, 11, 18 i 25 d'octubre, però la protesta s'allargarà també al novembre si no hi ha un canvi d'actitud de l'empresa. Des del comitè reclamen que s'igualin els beneficis socials d'alguns departaments al conjunt dels treballadors, que es fixi un sistema de guàrdies més equitatiu i rotatiu i que se'ls paguin les despeses d'aparcament mentre realitzen la seva feina.
Obrim pàgina cultural quan falta un minut per un quart de vuit. La sala canviarà la seva política de residències de cara a la temporada que ve per tal d'obrir-la a companyies d'arreu del món. Fins ara, les companyies que necessitaven un espai per preparar un nou espectacle contactaven directament amb l'equipament de la Roureda i buscaven buits al calendari per fer-ne ús. No obstant això, de cara a la temporada 2020-2021 s'obrirà una convocatòria pública supervisada per una comissió.
Amb aquest nou sistema no només es vol formalitzar la situació, sinó que es vol obrir l'equipament a més companyies i així nodrir la programació de les següents temporades. Ho ha apuntat la directora de la sala, Eulàlia Rivera.
Pot ser que hi hagi companyies que el tema de les residències i tal no la tinguessin tant al cap, no? que era possible aquest projecte, i en canvi ara, com que serà públic, doncs es podran apuntar i es podrà gent de tot arreu, no serà només tancat als artistes de Catalunya, sinó que serà obert a tothom. O sigui, el nostre interès és que hi hagi inèrcies, que vingui gent de fora, gent d'aquí, i també tenir en compte, i al qual també tindrem un apartat per ells, amb el quilòmetre zero. Tenim artistes de la ciutat i la nostra obligació com a sala familiar és apostar i ajudar i acompanyar aquests artistes.
La producció pròpia és una de les apostes de la sala i durant el 2019 ha estat al capdavant de dos muntatges, Una ciutat d'ombres i l'Odissea de la Tung La. Així mateix, la temporada comença aquest diumenge amb un altre espectacle que s'ha gestat i provat a l'equipament de la Roureda, Geometria, de Roseland Musical. La particularitat d'aquest muntatge de dansa és que aposta clarament per la incorporació de tecnologies com el 3D, els làsers i els LED. Més enllà d'aquesta producció, aquesta temporada n'hi haurà moltes més, com les incloses dins del festival El Més Petit de Tots, Sopa de Pedres, d'Engrunat Teatre, Orbital, de Ferrés Brothers, o Ballant damunt la lluna, del grup The Penguins, Rigui per Xics.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Diumenge 20 d'octubre a Modai, al Parc Catalunya de Sabadell. Vine a participar amb Ràdio Sabadell i WeRun a la cursa a favor de la investigació contra el càncer de mama i ovari hereditari. Participa en la cursa solidària. El 100% dels beneficis es destinaran a aquesta causa. Inscriu-t'hi al nostre web radiosabadell.fm. Hi ha molt a fer. Ens hi ajudes superant obstacles.
Tots tenim present aquest record.
A punt de robar Pol Ballesteros, la roba Pol Ballesteros. Se'n va sol Pol Ballesteros. Davant de girar Pol Ballesteros.
Pol Ballesteros, perquè intenti jugar per la línia fons. Se'n va Pol Ballesteros, se'n va Pol Ballesteros.
Se me fiquen després de punta de pensar fa uns mesos en lo que estaven jugant. La veritat que va ser una boxeria, no?
I diumenge, 4 mesos i mig després, ens tornem a retrobar.
Sabadell en joc.
Aquest cop, però, l'escenari serà la nova Creu Alta. A partir de 6:15 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchas los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de Francisco Franco, que continuarà al Valle de los Caídos fins que el Suprem aixequi 3 suspensions cautelars pendents.
L'advocacia de l'Estat ha demanat a l'alt tribunal que retiri les suspensions per poder traslladar les restes del dictador. Tot i que el Suprem va autoritzar l'exhumació quan va resoldre la sentència a la família, encara s'ha de pronunciar sobre els recursos de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina per dur a terme el trasllat.
El Ministeri de Foment calcula un augment de passatgers d'un 5% a l'aeroport del Prat i d'un 8,4% a Girona.
El pla BCN a punt ha tingut un bon balanç, asseguren, ja que ha permès millorar el funcionament de l'aeroport i s'ha produït una reducció notable del nivell de retards. Segons el Ministeri de Foment, la iniciativa continuarà un cop finalitzat l'estiu i continuarà treballant activament per fer realitat les mesures que s'estan impulsant per a la modernització del cel únic europeu.
Quatre persones de la policia de París moren apunyalades per un treballador de la pròpia prefectura.
L'autor del crim ha estat un informàtic destinat a la direcció d'informació. Els motius de l'atac es desconeixen, però els indicis no apunten a un atac terrorista, sinó un rampell violent. Tot i així, la policia ha acordonat la zona i ha tancat els accessos al metro i s'han aplicat les mesures de seguretat d'acord amb els plans de lluita antiterrorista.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho avançàvem en titulars. Protagonisme per l'afició del Sabadell. El centre d'esports ha superat la xifra dels 2.500 socis a 3 dies del partit contra l'Olot. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Va ser precisament en l'últim partit contra els Garrotxins, l'última jornada de la temporada passada, quan els aficionats arlequinats van tenir un paper rellevant amb el desplaçament de més de 1.500 seguidors a Olot.
Un partit en el qual els Antonio Hidalgo, després d'una temporada que es va complicar de valent, havien de guanyar sí o sí per assegurar-se la salvació. Dos gols de Pol Ballesteros van donar la part permanència després d'un any ple de patiments, però que va tenir un feliç final. Han passat ja més de 4 mesos, però Pedro Capó, jugador de l'equip, ho recorda així.
Serà una tarda, no, que crec que la gent de Sabadell, els que ho van viure, no oblidarem mai. Si ens demanen a mi des que vaig arribar a l'estiu del 2017, que recordo, el primer que em ve la ment és la tarda d'Olot.
Ara els dos equips es retrobaran en circumstàncies totalment diferents a la nova Creu Alta el diumenge a les 6. El Sabadell, per cert, també coneix dia i hora per la següent jornada, la vuitena. El Llagostera Centre d'Esports arrencarà el dissabte 12 d'octubre a les 6.
A la Nacional Juvenil, Sabadell i Mercantil tindran enfrontaments antagònics en aquesta sisena jornada de competició. El Centre d'Esports, situat ara mateix com a millor juvenil A a la classificació, rep a Olímpia el líder intractable, el Nàstic B.
Els tarragonins porten de moment un ple de victòries, 15 punts de 15 possibles i només un gol encaixat. Per tant, un triomf dels arlequinats podria confirmar definitivament la candidatura a l'ascens dels nois de Miqui Lladó. El tècnic, i malgrat els números del rival, afronta el duel ambiciós.
És un partit que jo en tinc moltes ganes, perquè no em sorprèn que el Nàstic B estigui guanyant, però em sorprèn la solvència amb la que ha començat la Lliga i tinc ganes de jugar contra ells per veure realment quin és el seu potencial i com soc com a equip.
El partit entre el juvenil A del Sabadell i el B del Nàstic arrencarà dissabte a les 5 a Olímpia. Si dèiem que el centre d'esports afrontarà un duel a les altures contra el líder, el Mercantil, per contra, visitarà el camp del Cué Vilaseca, un conjunt que només ha sumat un punt i ha encaixat una mitjana de més de 3 gols per partit. L'equip de Carlos López, en canvi, va tastar per fi el sabor de la victòria el passat cap de setmana. 3 punts que han donat una dosi d'aire fresc als blaugrana, però com diu el jugador de primer any, Armand Vallès, no val cap tipus de relaxació.
Hem de guanyar tots els 3 punts, però és el que ens deien. Vull dir, no hem d'oblidar el que ha passat les altres setmanes, que al fons no hem guanyat. I clar, si ara no acompanyen els resultats, doncs tornem a estar allà baix i tot seguirà sent un problema.
El Vilaseca Mercantil començarà dissabte a 6:15 de la tarda.
La figura del mànager Josean Machín i la confiança transmesa pel Team Emirates van convèncer David de la Cruz a fitxar amb el seu nou equip. En una entrevista al programa Hotel Suís, el ciclista ha assegurat que la tria ha estat meditada i amb la sensació de ser l'encertada.
Està clar que aquí hem parlat d'unes certes curses, no? Com poden ser la París-Niça, País Basc i Volta a Sants com la Volta a Espanya, però sobretot és la confiança, no? El cap i al fi, doncs, quan tu tens la confiança per part del mànager de l'equip, no? Doncs ja després tot és més fàcil, no? I el que vaig trobar amb el Machín, no? El mànager de l'Emirates, doncs va ser confiança, no? Havia treballat amb ell quan estava al Quickstep i em va transmetre això, doncs, que confiava molt en mi, en les possibilitats i que tenia molta il·lusió en que poguessin fer coses importants, no?
En aquesta entrevista a Ràdio Sabadell, de la Cruz ha admès de forma reiterada que d'aquest any, marcat per les lesions, no se'n pot fer un balanç gaire positiu. Amb l'Ineos, el seu actual equip, la principal polèmica va arribar amb la llista de ciclistes per la Vuelta a Espanya. En un primer moment, el nom del sabadellenc no hi constava. La rectificació de l'equip britànic arribaria hores després. Lluny de voler entrar en polèmiques, de la Cruz ha volgut deixar més aviat un missatge autocrític amb el seu pas per l'Ineos.
Està clar que m'hagués agradat que tot el meu fitxatge amb aquest equip i aquests 2 anys haguessin anat d'una altra forma, però les coses venen com venen. Potser no he sigut capaç d'adaptar-me tampoc a la filosofia com ells esperaven i ja està. Les coses tampoc no, no se li dona més voltes, no? Ara hi ha una nova etapa molt il·lusional al davant i m'agrada més pensar en el futur que no en el passat. Per tant, doncs, bueno, hem de pensar en aquesta nova oportunitat i que aquest fitxatge doncs, sí que surti bé, no?
En el record amb l'equip britànic Adela Cruz li quedarà la victòria d'etapa a la París-Niça o el triomf a la contrarrellotge de la Volta a Andalusia.
Sabadell tornarà a ser un dels epicentres de l'esport català a partir del mes de novembre amb la celebració dels 35è campionats de Catalunya universitaris. Es tracta d'una competició que té per objectiu fomentar la pràctica esportiva entre les persones integrants de les comunitats universitàries.
La ciutat pren el relleu a l'Hospitalet com a vila esportiva universitària. Ahir es va fer el traspàs efectiu al Paranimf de la Universitat de Barcelona i l'encarregada de rebre aquest relleu va ser la regidora d'Esports, Laura Reyes, qui es congratula pel fet que Sabadell, un cop més, sigui sinònim d'esport.
Per la nostra ciutat és un event que és bastant important, el qual trobem que és una bona opció perquè tots els estudiants universitaris puguin utilitzar les nostres instal·lacions a l'hora de practicar l'esport que ells es dediquen, i trobem que és una bona opció i estem molt contents que hagin triat Sabadell per acollir aquest 35è campionat de Catalunya universitari.
Competicions de futbol, bàsquet, futbol sala, handbol, voleibol, atletisme, natació o tennis, entre d'altres, seran algunes de les disciplines que s'inclouran en els 35è campionats de Catalunya universitaris que s'encetaran al mes de novembre i s'allargaran fins a principis de març.
Repassem altres notícies amb un format més breu. A la segona B de futbol sala, Pallejà i Pia s'enfronten en Lliga abans de veure's les cares a la Copa del Rei.
La Pia buscarà dissabte a 6:45 el primer triomf a domicili contra el Pallejà, ara entrenat per l'ex del club Diego Blanco. Pedro Donoso, el tècnic dels Escolapis, demana centrar-se primer en el compromís de Lliga.
Penso que hay que afrontar cada partido como viene, ¿no? Yo creo que el sábado vamos a ir con toda la ilusión de hacer un buen partido y traer los tres puntos para Sabadell y la Copa del Rey ya llegará, ¿no?
L'endemà a 12:45 el Natació Sabadell defensarà la segona posició a casa contra el Manresa.
Els de Borja Burgos encadenen dues victòries seguides i ara rebran a Cal Balzac, un rival que arriba amb baixes importants. Marc Elias, jugador nedador, pronostica un enfrontament igualat.
El seu inici a Lliga tampoc és que hagi sigut gaire senzill, així que bueno, sí que ens esperem un partit molt, molt equilibrat, on un altre cop haurem d'estar nosaltres molt, molt ficats als 40 minuts i que serà un partit que segurament es decidirà per petits detalls.
En rugbi, derbi a la segona jornada de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Catalana entre Carboners de Terrassa i Sabadell Rugby Club.
L'any passat els sabadellencs van sortir vencedors del duel a la Roureda per primer cop en la seva curta història. David Rodilla, jugador de l'equip, explica com de motivada està la plantilla.
Des que ens va sortir la Lliga tothom ja sabia que aquest proper cap de setmana no se'l perd ningú. O sigui, derbi contra Terrassa a casa seva, on encara no hem pogut guanyar, és a dir, tothom ho té apuntat i tothom està motivadíssim.
Diumenge a 12:15 arrencarà el derbi i un dia abans, dissabte a 6:45, debutarà el femení del Sabadell Rugby Club.
El nou projecte de l'equip, fusionat ara amb el Granollers, arrencarà al camp del Químics Alella a la categoria tercera catalana. La capitana del Sabadell, Montse Martín, ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís.
Aquesta temporada només en Sabadell tenim unes 15-16 fitxes assegurades, més algunes altres noies que estan venint a entrenar, aviam si també les animem, així que molt bé. I les noies de Granollers també són aproximadament com nosaltres, per tant que podrem fer convocatòria sencera si tot va bé.
I en tenis taula, el Club Natació Sabadell disputa la segona jornada a la Divisió d'Honor Masculina.
Després de perdre casa contra el Calella per 2-4, el Natació Sabadell repara el Francisco Pomares d'Elx. Com assegura el palista Pere Veis, esperen aprofitar el triple desplaçament dels il·licitants per estrenar el caseller de victòries.
Un equip d'Elx que el primer partit ja ha guanyat ells, per tant vindran a fer aquí un triple desplaçament que ja és prou dur i a veure com podem afrontar aquest partit i com si ho podem tirar endavant, que sempre ens aniria bé començar, bé, després d'una derrota, que vingui una victòria per començar bé, sempre és important.
El duel començarà a les 5 de la tarda de dissabte. L'endemà a les 11 del matí serà el torn pel segon equip del club, que rep el Mollerús a la segona jornada de la Primera Nacional. De la seva banda, Falcons, després d'estrenar-se per la Porta Gran amb un 6-0 contra l'Olesa, rep l'Esparreguera. El partit començarà dissabte a les 6 a Cal Balzac.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 3 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.